Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Carme Catà, la factura. M'estremés una factura, amb tot el detall precís, import total d'amargura en aquest meu desencís. Despeses per la tendresa dels nostres dies de llum, que eren vida i pell encesa, amb un tacte de perfum. Retinc, dins alguna tarda, les engrunes del record, amb una certa besarda que s'amaga en el meu cor. Damunt la nostra distància signaré amb paper de pols. La xifra no té importància per un temps amb gust tan dolç. Tinc moneda de tardor per tot un espai d'absència en crepuscles de fredor i en pinzellades d'essència.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 5 de la tarda repassem les estrenes i la cartellera cinematogràfica amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i tot l'equip de l'Estem amb tu. Els divendres a les 5 de la tarda, sintonitza el millor del cinema a l'Estem amb tu, a Ràdio Estel. Del 12 al 16 de juny, descobriràs molts dels tresors de la Itàlia del Sud amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a conèixer la Puglia i Basilicata. Coneixerem Metaponto, Brindisi, l'Abadia de Cerrate, Lecce, el Verovello i molt més. Del 12 al 16 de juny, la Puglia i Basilicata amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions, segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món. El passat, la identitat, la bellesa, el joc. Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, el poder.
Exceptionnel, communiqué et présidentiel devant la presse audiovisuelle. Retransmission sur les trois chaînes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. En direct à l'antenne ce soir. Après l'hymne national, le président vous parle.
Hola, bon dia. Estem una vegada més amb tots vostès per parlar de les passions. I avui parlarem d'una de les passions que més ha donat i més dona en l'àmbit no solament de la literatura, sinó de la mateixa vida, que és el poder, no? La passió pel poder. Jo, a títol de no tant d'introducció, sinó d'establir bé la qüestió, m'agradaria preguntar-li al Rafael Argullol, que és amb la persona que comentem aquest fresc de les passions, si, com diu el filòsof i matemàtic Bertrand Russell, de la naturalesa humana potser sigui el poder l'element que més el defineix o que més el dibuixa el ser humà, no? Per sobre de l'economia, com hagués dit Marx, o el sexe, com hagués dit Freud. Creus que és el poder el que defineix de manera més nuclear la naturalesa humana?
Jo al·ludiria a dos qüestions. Una seria el poder, i l'altra, que seria la contraposició del poder, que podríem anomenar compassió. Perquè el que caracteritza la naturalesa humana respecte a la naturalesa en general és no únicament una aplicació a vegades racionalista, a vegades completament desmesurada i arbitrària del que anomenem poder, sinó també una característica contrària que no trobem al reste de la naturalesa, que és l'aplicació voluntària d'una moderació, d'una complicitat, d'una solidaritat, que és el que els humans, a través de diverses cultures, han anat plantejant com a compassió. A la cultura hebraica bíblica, a la cultura budista, a la cultura zoroàstrica, després al món modern, que és aquesta capacitat per, d'alguna manera, regalar uns sentiments i unes emocions que no són estrictament necessàries pel funcionament de la vida. Aquest regal és una altra característica pròpia de la naturalesa humana. Aleshores, jo la definició de Bertrand Russell la completaria a través d'això. O sigui, l'home no és únicament un llop per l'home, que és segons una definició clàssica del poder, sinó que l'home també pot ser, d'alguna manera, el que regala una possibilitat de visió col·lectiva a l'home, de passar del jo al nosaltres. Les dues coses van juntes, encara que, evidentment, no sempre ni amb les mateixes persones ni es veuen igual a les mateixes èpoques.
Però en el cas, diguéssim, del poder, podem definir que tota la nostra estructura de la societat es basa en gran mesura en relacions de poder. Podríem arribar a establir que una manera de comunicació del ser humà és a través de la relació de poder.
No, això és completament cert. Per això, probablement, la principal revolució social que hi ha hagut a la història humana és aquella que va intentar substituir la llei de la selva per la llei civil, per la llei de la ciutat. Aleshores, aquesta revolució, curiosament, es va començar a donar a diverses regions del món cap al segle VII, VI, V abans de la nostra era, que els historiadors ho anomenen l'edat axial, on van haver-hi grans reformadors morals, el cas que abans hem citat de Buda, de Zoroastre, a la tradició de la Bíblia, els profetes o jutges, i després, esclar, això culmina a Grècia amb els poetes tràgics, l'inici de la filosofia, i sobretot l'aglutinament que es dona a través de la democràcia d'Atenes. Quina és, si jo hagués de definir amb essència quin és aquest canvi, no és que l'home dimiteixi del poder, no és que elimini el poder, sinó que es tracta d'intentar substituir el poder del més fort, per tant, la llei de la sang, la llei del talió, substituir-la per la regularització a través de la llei de la ciutat, que és aquella que els homes es donen a si mateixos de manera col·lectiva. Do you hear the people singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart
heart echoes the beating of the drums. There is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in a crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free.
No, no és que es renunciï al poder, es canvia el que és el fonament del poder. Però, naturalment, això es fa precisament per regular el que sembla consubstancial a l'instint animal de l'home, que és la relació de poder.
És evident que ha canviat la modulació d'aquesta expressió de poder, és a dir, no és brutal en el sentit que no és violent, però segueix estant present aquesta relació de poder en aquest marc de civilització. Tenim prou mostres de que aquest intent civilitzador, d'aquesta espècie de pulsió que té el ser humà pel poder, d'alguna manera ha estat regulat, però no ha sigut alterat substancialment. O creus que sí?
No, no, no. Jo crec que aquesta pulsió pel poder és gairebé, diríem, eterna. La qüestió és l'enfrontament de dues regulacions. La regulació que passaria per aquesta llei del més fort, que en part era també el sistema aristocràtic de poder, en el qual el més fort, a través de la seva projecció tribal, a través de la família, a través dels clans, aplicava aquesta idea del més fort a la societat o a la comunitat de la seva època, i l'alternativa era substituir el més fort per la llei més estricta, o la llei més forta. És la llei que d'alguna manera media amb el poder i regula el poder. Mm-hmm. Substancialment han sigut aquestes dues posicions. El que succeeix és que, d'una manera molt majoritària a la història del món, les comunitats s'han regit per la primera opció. De fet, el que anomenaríem democràcia, que seria aquesta autorregulació a través de la llei, que seria l'aspecte fonamental de la democràcia, no? L'aspecte fonamental no és votar més o menys amb urnes cada 4 anys, sinó aquesta autorregulació de la força i del poder a través de la llei. Això, primer, que és molt recent a la història humana. Té 2.000, 2.500 anys. I després que s'ha exercit d'una manera molt minoritària a petites regions del món. Per això, fins i tot, el nostre món contemporani, contínuament hi ha un retorn al que podríem dir el model de la llei de la sang, de la llei de la força, i a un sistema de poder aristocràtic mafiós, en què el que priva és la família, el clan, la tribu, sobre la llei de la ciutat. Amb això no diem en cap cas que l'home aconsegueixi eliminar la seva pulsió de poder. Mm-hmm. O sigui, per eliminar la pulsió de poder, jo crec que és tan difícil com eliminar tota altra pulsió passional. S'ha de fer una mena d'exercici ascètic peculiar i filtrar aquesta pulsió. Això és realment molt difícil.
Com descriuries aquesta passió pel poder?
Jo penso que l'ésser humà es defineix, es pot definir de moltes maneres, però si volguéssim definir-lo en una fórmula molt escueta, molt sintètica, jo el definiria com esperança més por, esperança més temor. L'esperança és un tema molt llarg de discutir, sempre ha jugat un paper ambivalent amb la condició humana, perquè a vegades ha sigut una cosa que ha anat molt bé a l'home, tenir esperances, i a vegades molt malament, perquè mentre es tenen esperances es creen il·lusions, etc etc. I l'altre component ha estat la por. L'home contínuament té por, i si no té por, suscita aquestes epidèmies de por. Nosaltres fins i tot ho veiem al nostre món contemporani, que contínuament suscitem epidèmies de por col·lectiva. Aleshores, com es pot intentar l'home defensar d'aquesta por? Doncs normalment ho ha fet a través de la possessió i del poder. que no és exactament el mateix, però té fins i tot la mateixa arrel, poder i possessió. Aleshores, l'home, a través del poder, es defensa de la seva pròpia por. Per això és un clàssic, no únicament entre els éssers humans, sinó també entre els animals més propers a nosaltres, que davant de les situacions de por, l'home exerceix d'una manera més agressiva encara el poder. Perquè és una cuirassa d'autodefensa. Aleshores, per això, fins i tot quan l'home no exerceix el poder de manera violenta, sinó a través de la llei, necessita tenir aquesta cuirassa, perquè sense aquesta regulació del poder hi ha una desprotecció general. O sigui, jo crec que seria tan greu l'aplicació estricta de la llei de la selva com una selva sense llei.
Des del punt de vista clàssic, quan Étienne de la Boétie planteja la servitud voluntària, aquesta visió ens indica que sol es pot donar una estructura de poder, que vol dir de dalt a baix, per simplificar-ho, amb la mesura que el de baix, una part de la gent de baix, està disposada a assolir la posició de força del que està més a dalt?
Jo crec que això són dues qüestions diferents. Una, que tota llibertat col·lectiva implica una capacitat de moderar la teva pròpia llibertat. Això és una cosa que ja es va experimentar a la democràcia de Pericles, que un dels principis era si volem tenir una llei que ens faci lliures col·lectivament, aleshores cada un de nosaltres ha de tenir una certa capacitat d'autocontenció. Aquesta limitació seria la limitació del ciutadà. L'altra que has plantejat tu seria la limitació del súbdit. El súbdit és aquell que d'alguna manera assumeix una actitud servil o una servitud, no tant per aconseguir aquesta autorregulació col·lectiva de la llibertat, sinó perquè amb aquesta actitud delega amb un poder el seu propi destí. Que són dues actituds diferents i bàsiques al món antic i al món contemporani. A mi, a vegades, a la pròpia societat nostra, em sembla que un dels grans perills és haver substituït el ciutadà pel súbdit. O, moltes vegades, tenir sistemes suposadament democràtics en què els habitants d'aquest sistema no són tant ciutadans com súbdits.
Si ens endinsem amb el que és aquesta, quan et deia abans, la literatura del poder, que seria quasi bé un gènere en si mateix, podem fer un cert recorregut amb tres nivells. Començaré pel primer, que seria com arribar al poder. El Norberto Bobbio deia que era una idea molt, molt suggestiva, de que l'esquerra està preparada per arribar al poder, però la dreta és la que està preparada per preservar-lo, per mantindre'l. Llavors, Maquiavel, en el seu Príncep, planteja com arribar a assolir el poder. I posa una sèrie de regles, que de fet no són tant unes regles pel príncep que ja està en el poder, sinó pel nou príncep. Marca unes característiques, unes regles del joc, una espècie de llibre d'experiència que pugui servir en el nou príncep per portar-les a terme. Liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Per assolir el poder, hi ha que seguir unes regles del joc?
Jo crec que es poden assolir o no assolir. De fet, en la majoria dels casos no s'assoleixen, però de nou anem a la distinció entre una llibertat compartida o no. Si no s'ha de compartir la llibertat, no cal assolir cap regles del joc. Ara bé, si tu el que vols és la construcció d'una llibertat col·lectiva, les regles del joc són òbvies, com en tot joc. En tot joc, si en qualsevol joc tu elimines les regles, aleshores es retroba el que abans dèiem la llei de la selva, que es podria definir així. La llei de la selva és la vida com un joc sense regles.
Creus que Maquiavel és l'expressió d'això?
Maquiavel era un home molt complex, perquè junt amb el Príncep, que és la seva obra més, més coneguda, on va atribuir aquesta possibilitat d'arribar al poder a través d'una justificació dels mitjans, etc. Ell era un humanista amb un pensament molt complex. I jo sempre, quan es parla de Maquiavel, me'n recordo d'una de les definicions més extraordinàries que ell va donar del destí i, per tant, del complementari del destí, que és la llibertat, que era un tema que a l'època de Maquiavel es discutia molt, a l'època del Renaixement, si l'home era lliure, si no era lliure. Bueno, s'havia discutit al món antic i encara ho estem discutint nosaltres. I Maquiavel posava una imatge que em sembla que és una imatge poderosa, i era la següent. Si nosaltres anem amb una nau i aquesta nau naufraga, les possibilitats de salvança són més grans si hem après a nedar o no. Aleshores, ell deia, la imatge és molt bona, perquè la imatge és tots estem sotmesos al destí. Per tant, l'escletxa de llibertat de l'home segurament és relativa, però és diferent si hem après a nedar o no. Traslladat al terreny de la llibertat i al terreny civil, és diferent si nosaltres ens hem educat en una cultura de la llibertat, en una cultura de la llei, amb una cultura de l'essència del poder, perquè jo crec que el que és lúcid és veure que no podent eliminar el poder, fins i tot amb nosaltres mateixos, el millor és regular-lo, en tots els casos, perquè fins ara estem parlant fonamentalment del poder en un terreny col·lectiu, però en el terreny de les relacions personals és exactament el mateix, perquè el poder no és a la política, el poder és al treball, el poder és a la família, el poder és a les relacions amoroses, i el poder va acompanyat d'una il·lusió de possessió. D'una il·lusió de possessió. El poderós es manifesta perquè creu que té més possessions que el no poderós, i això ho fa sentir segur. Però si ens hi fixem, això es trasllada al llenguatge més íntim de l'ésser humà. I quan nosaltres, fins i tot amb una persona, li volem dir que l'estimem, li diem, et vull molt, ho expressem en termes de possessió. En temes, i a l'expressar-ho en termes de possessió, d'alguna manera també ens defensem a través del poder. Aleshores, les relacions personals més íntimes, des de les familiars fins a les amoroses, etc., el poder i la pulsió del poder juguen un paper molt important. Aleshores, és bàsic que qui està inclòs a l'esfera de l'amor o a l'esfera de les relacions afectives tingui una consciència de la realitat d'aquest poder.
Esteu escoltant Les Passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Creus que la gent que arriba a aquests nivells de lideratge, en el qual el poder també està associat a la glòria, són conscients que no són ells qui controlen el poder, sinó que és el poder que els controla amb ells?
Jo he conegut molt poques persones a la meva vida en diversos graus de poder que estiguessin disposats a renunciar a aquest poder d'una manera immediata i voluntària. Per això es produeixen tan poques dimissions a l'àmbit públic. Però això ho traslladaria, com abans et deia, a tots els nivells, no únicament a l'àmbit públic, sinó també a l'àmbit privat. Una explicació possible és que el poder, encara que sigui el petit poder, i no diguem ja quan és el gran poder, va acompanyat d'una gestualitat, d'una ritualitat que acaba atrapant el propi subjecte del poder. Això ho hem vist a totes les cultures. Com més gran és la manifestació del poder, més gran és també la ritualitat. A la cultura egípcia aquesta ritualitat era extraordinàriament sòlida. Un president francès o un president nord-americà va acompanyat d'una ritualitat que finalment no solament es manifesta com un magnetisme de poder sobre els ciutadans o sobre els súbdits, depenent del cas, sinó també es manifesta com un automagnetisme pel que detenta el poder. Però això ho traslladem a l'Església amb els dirigents de les esglésies. El Vaticà és un exemple extraordinari d'aquesta ritualitat lligada al poder, però ho traslladem també al pare de família, ho traslladem també a les empreses, ho traslladem a tots els llocs que hi ha una posició de poder, hi ha també una ritualitat. I aquesta ritualitat realment acaba sent una muralla que et defensa dels altres, però que tu quedes presoner a l'interior d'aquesta muralla. I aquí, jo crec que aquí tindria justificació el famós tòpic de la soledat del poder. Perquè, en efecte, tot poder, tant el gran poder com el petit poder, crea, segons he pogut veure per experiència, unes grans dosis de soledat, fins i tot quan sembla que el que té el poder està acompanyat de molta gent. Una vegada un ministre de Defensa espanyol m'explicava, parlant de la soledat del poder, que sí, que ell davant d'algunes decisions es va sentir sol, però que el que estava realment sol era el president del govern, que era l'últim que estava atrapat a la fortalesa. O sigui, el que sent més sol és el que té més poder, és l'últim que està atrapat a la fortalesa de la decisió.
Aleshores, la pregunta és fins a per què el ser humà està disposat a condemnar la seva ànima per assolir-lo, seguint una part del discurs de l'obra de Goethe, del Faust.
Això té a veure amb la fórmula a través de la qual he intentat definir abans la naturalesa humana. Esperança més por. El poder és una defensa molt sòlida, o aparentment molt sòlida, contra la por, i és un gran desenvolupament de les esperances. A través del poder, qui detenta el poder es fa amb l'esperança de continuïtat, de perpetuïtat, de trencar la fugacitat, de trencar la contingència. Esclar, això
és
implica,
molt estimulant.
Esclar, implica un erotisme. El que s'anomena erotisme al poder va lligat als dos factors. Si tu tens una pulsió que tu eduques, que tu desenvolupes, que per una banda et serveix com una defensa contra la por i, per altra banda, et serveix com una cohesió de les teves esperances, la força que té aquesta pulsió és extraordinària. I amb el mite de Faust que tu has al·ludit, és obvi, perquè el Faust de Goethe, però en general el mite de Faust, al començament de l'obra, què succeeix? Que ens trobem amb una persona que, en teoria, els altres creuen que és un savi. És un home que ha estudiat filosofia, teologia, jurisprudència, màgia, tot té coneixements universals. Mm-hmm. Però ell es sent un desgraciat perquè tots aquests coneixements no li donen una autèntica possessió sobre l'experiència de la vida. Aleshores, ell està disposat a anar més enllà, fins i tot a renunciar a aquests coneixements, per un sol moviment de l'esperit i de l'existència, que és que se li atorgui tota l'experiència vital i se li atorgui tot el coneixement de les coses. I un dels atributs primers que ell, en certa manera, reivindica és una mena d'eterna joventut. Aleshores, el poder, si ens hi fixem, el poder atorga amb aquell que el detenta una sensació d'immortalitat, una sensació mentre dura. I per això és tan difícil que fins i tot la gent que té petits poders es desfaixin fàcilment, perquè es senten nus, que és el gran tema del rei nu. El rei té poder mentre té ritualitat, és a dir, mentre va vestit. El rei nu es sent sense cap protecció.
Mm-hmm. Probablement l'escriptor que millor ens parla d'això sigui William Shakespeare, i probablement, jo diria, algunes de les obres que m'han semblat més properes a aquest plantejament, que seria, la primera de totes, seria Hamlet, no? El pare de Hamlet assassinat, i com el que substitueix el pare es veu arrastrat, finalment, a un final tràgic i fatídic, que vol dir la seva mort. És a dir, que a l'haver assolit el poder no era més que el principi de la seva destrucció, no?
Hamlet és una obra molt, molt complexa, molt. La més complexa de Shakespeare. A mi sempre em porta contradiccions, perquè de la mateixa manera que admiro moltíssim l'obra literària, mai he simpatitzat massa pel protagonista de Hamlet, és a dir, el príncep Hamlet, que em sembla molt aquest prototipus d'adolescent etern que ara tant es prodiga. És a dir, és un home que ja té la certa edat, que a través dels seus dubtes mai està en condicions d'elegir, mai està en condicions d'enfrontar-se cara a cara al destí. Però és cert que Hamlet planteja aquesta roda que tant li agradava a Shakespeare, en què el poder crea els seus anticossos que acaben destruint el propi poder. Això es manifesta de manera sagnant i terrible a la majoria dels drames històrics de Shakespeare, d'una manera molt concentrada a Macbeth,
que és el que anava a referir-me...
Que jo crec que és una obra que s'hauria de dir Lady Macbeth, perquè realment...
És la protagonista.
La protagonista, la que té força, Lady Macbeth. I després té una variació substancial i per mi, potser la més interessant, amb el Rei Lear. El Rei Lear és un cas diferent,
sí.
I una modificació, en general, de l'actitud de Shakespeare respecte al poder, perquè Lear és un home que, havent tingut tot el poder, arriba a tenir una autoconsciència d'aquest poder, acaba veient l'irracionalitat del poder, i aleshores és quan es diagnostica una època tan meravellosament definida amb l'expressió de Shakespeare, d'una època en què els bojos són conduïts per secs. Mm-hmm. Però, esclar, aquesta diagnosi tan perfecta és la pròpia d'un home que, havent arribat al fons del poder, ha estat també en condicions de veure la misèria i els anticossos que crea el propi poder.
Sí, en el cas, diguéssim, a més de Macbeth, al principi de les bruixes ja pronosticant, fent una predicció del que serà Macbeth, i implica el que tu abans deies, d'una manera molt, molt certera, molt, molt exacta, que, tot i sabent que el desenllaç serà probablement fatídic, Macbeth camina cap a aquest desenllaç.
És a dir, és que aquí es planteja un tema que és fascinant literàriament, filosòficament, des de tots els punts de vista, i que continuem veient els nostres dies. I és que el poder, el poderós, arriba a tenir tanta necessitat de seguretat amb el seu propi poder que necessita que els presagis siguin favorables. Aquest és un grandíssim tema que ha travessat tota la història humana. Per tant, des del món antic fins als nostres dies, el primer que fa el poderós és comprar o tenir assegurat els augurs, tenir assegurats els profetes. Per exemple, el món grec, una de les coses que primer volien assegurar és l'oracle de Delfos, que havia de ser favorable, si no... és quan hi havia la famosa expressió «matem el missatger». Si el missatger arribava amb males notícies respecte a l'oracle, això no agradava gens.
L'oracle que subornava.
Clar.
Perquè et donés la raó que pagava.
Els famosos idus de Mars, en el cas de Juli César, que ell no els aconsegueix interpretar bé o escoltar bé perquè mai escoltaven allò que no era propici. El cas de Macbeth, que acabes d'indicar tu, i el que seria els nostres dies. L'home de poder dels nostres dies vol sociòlegs i vol confeccionadors d'estadístiques i d'enquestes que siguin favorables, que són els augurs de la nostra època. Aleshores, una enquesta que és desfavorable és exactament igual que un oracle de Delfos desfavorable. És una cosa vista negativíssimament. És més, si jo tinc el poder i tu em vens amb una enquesta desfavorable, en lloc d'atendre l'enquesta desfavorable, el que faré és destituir-te amb tu.
Mm-hmm. En el cas, ara deies, l'Idus de Mars, amb Juli César, dintre d'aquesta obra hi ha un personatge que té per mi una importància i que, a més, també el món del pensament l'ha utilitzat molt com la manera d'enfrontar el republicanisme i la dictadura, que és Caton. I que aquest personatge, tenint la possibilitat, probablement, de posar-se al costat de Juli César, que era una persona que tenia una gran capacitat de comprar voluntats, com Plutarc perfectament indica amb les seves vides paral·leles, en el cas del retrat de Juli César, Caton renuncia a això per les virtuts de la República, fins al punt d'acabar suïcidant-se perquè fracassa en el seu últim intent per desallotjar del poder a Juli César. En aquest cas, estem parlant de Caton com a quintessència, diguéssim, de la virtut romana front a la dictadura i, per tant, d'algú que és capaç de resistir-se al poder, a la seguretat i probablement els favors que Juli César li hagués donat amb ell com havia donat a Brutus.
El cas de Juli César és molt paradigmàtic perquè Juli César era un personatge carismàtic, amb poder, amb una força de connexió amb la plebe, amb el que era el poble, extraordinària. Però que era evident, vist el context de l'obra de Shakespeare, mm-hmm. i sembla ser també que, vist el context històric, era evident que ell anava directament cap a la dictadura imperial, és a dir, anava realment a coronar-se emperador, que era un esdeveniment que, per la mentalitat republicana profunda, era el pitjor esdeveniment possible, perquè era renunciar a la democràcia. Aleshores, aquí ens trobem. El problema és que la conjura contra Juli César, jo crec que ja es fa també des d'una gran corrupció. És la corrupció contra la corrupció. I dins d'aquest joc de corrupcions, un dels personatges que emergeix amb una gran puresa és Marc Bruto. El que passa és que Marc Bruto es queda atrapat a l'engranatge. Hi ha un poema meravellós de Giacomo Leopardi que es diu Marc Bruto o L'últim antic, on planteja clarament que ell representa aquesta democràcia instaurada primer a Grècia i després a Roma, que està a punt de desfer-se. Però també implica una manca de connexió amb el que és el poble, que Juli César sí tenia. Perquè aquesta és una altra qüestió del poder molt important, que el poder, per desenvolupar-se, necessita aliances amb els seus propis súbdits. Mm-hmm. Perquè, si no, cau amb el seu aïllament. I a vegades aquestes aliances són de bo més grotesc. Nosaltres hem vist casos recents, grotescos, esperpèntics, com és el cas de Berlusconi. Un personatge que ara sembla que està en una certa decadència, però que va arribar a fer una aliança amb la plebe tan gran que hi havia moments que, jo recordo, que tenia tots els escons de Sicília, tots els escons de Roma cap al sud d'Itàlia. Tots es havia fet amb el monopoli a través de, bé, aquesta utilització que els emperadors romans sabien fer molt bé del pa i circ. No?
Sí, bueno, el cas de Juli César, com comentàvem abans, Plutarco descriu molt bé que era una persona amb una gran capacitat de comprar, diguéssim, el favor, diguéssim, dels seus súbdits. És curiós també veure com Juli César passa tota la seva vida moldejant la seva ascensió al poder, és a dir, preparant-se per creuar el Rubicó, per avançar contra Roma, contra la Roma republicana, i com, una vegada en el poder, aquest es desapareix perquè l'assassinen al cap de 4 anys. Mm. És a dir, tota una vida per obtindre'l, no? I al final 4 anys... és per perdre'l, no? Mm-hmm. El mateix Juli César, jo no sé si és amb Antoni Cleopatra, també de William Shakespeare, que planteja davant de la tomba d'Alexandre algo així com ja estem parlant d'un Juli César ja d'una certa edat, diu: ara que hi he conquerit el món, ara sol em resta que el món en conquereixi a mi.
Clar.
No?
Mm.
Que és un dels aspectes que tu abans apuntaves, no? D'aquesta solitud que després un vol també rebre, no? Mm-hmm. I omplir-se, diguéssim, d'altres coses que no sigui, diguéssim, la victòria darrere de la victòria, perquè Juli César militarment va ser algú que sol va tindre que victòria una darrere d'una altra, no?
No, és que de la mateixa manera que l'aliança tan comú entre poder i corrupció, com també veiem els nostres dies, és perillosíssima, el tema de la virtut lligat amb el poder també és molt complicat, perquè el poble acaba odiant la corrupció, però el poble acaba odiant també l'excessiva virtut dels dirigents que van d'incorruptibles. I aquí és un tema que ja Pericles va plantejar. En un moment determinat de la democràcia d'Atenes, la corrupció era tan freqüent que Pericles ho va veure, però no va parlar d'eliminar la corrupció, eliminant, diguem-li, les clavegueres de l'ànima humana, sinó va dir, ja que no podem tenir polítics no corruptes, el que farem és elegir els polítics per votació, com si fos una loteria, i lleis realment molt fortes i polítics que van canviant contínuament. T'ho dic perquè tenim un cas molt evident a la història de l'incorruptible, que era Robespierre, que va desencadenar el terror. O sigui, l'apropiació de la virtut per part del poder també és perillosa, perquè el poder vol tenir el monopoli de la virtut.
Temps que ens queda, a mi m'agradaria tractar dues coses que em semblen molt interessants per completar aquest fresc sobre el poder. Una és Nanya cap als nostres dies, un autor contemporani, que és el Penn Warren, que va escriure Tots els homes del rei, obra de la qual després s'han inspirat diverses pel·lícules de cine, una amb el Sean Penn no fa gaire, i que parteix d'un anàlisi que aniria amb la direcció que ara tu comentaves, i és que una de les bases del poder és que tothom, una vegada algú posa en marxa i vol accionar per arribar a tindre aquest poder, sembla que hi ha una conjunció d'elements que el porta a assolir-lo i gent que està preparada a rebre els favors d'aquell que arriba al màxim d'aquest poder, que és probablement la gran tesis de Tots els homes del rei, no? És una persona que no sembla que tingui cap possibilitat d'arribar a governar l'estat de Louisiana, però que, en canvi, a mesura que va pujant en el poder, és capaç, no, de controlar a tot el seu entorn a través de favors, a través de la corrupció, o simplement a través de donar-los prebendes poc o molt importants des del punt de vista polític. Podríem arribar a plantejar que un dels temes, diguéssim, de la passió pel poder és veure com aquest poder és capaç d'articular al voltant teu, com si fos una espècie de cicló, acabar, diguéssim, absorbint tot el que es mou al teu costat, és a dir, d'apropiar-se.
L'obra mestra del cine d'això seria El Padrí. El Padrí, la trilogia del Padrí de Coppola, on realment una de les grans compensacions que té el Padrí és aquesta sensació de tenir una mena d'influència i complicitat i agraïment
constant
de tota la gran família, que ja no és la seva única. Doncs el tema que es planteja amb el llibre que tu has indicat és una democràcia moderna que, en certa manera, està a mig camí també del que seria l'aristocràcia mafiosa a la que al·ludíem al principi, que és el que succeeix a través de tota l'estructura de lobbies, de tota l'estructura d'esferes d'influència, etc. Per exemple, el món dels Estats Units.
I vull acabar probablement amb el personatge que a mi més em fascina sobre el poder, que és Falstaff. Vull recordar, diguéssim, als oients que Falstaff, que és un personatge que surt en tres obres de William Shakespeare, i que Orson Welles va fer Campanades a mitjanit, una pel·lícula meravellosa centrada precisament en el personatge de Falstaff. Falstaff, que és el mentor de les bogeries del príncep Hal, quan aquest príncep arriba al tro, el rei, que ja no és el príncep Hal, l'abandona i li don l'esquena. És a dir, que en definitiva el poder don fins i tot l'esquena a aquell que d'alguna manera l'ha ajudat també a assolir-lo. A mi em sembla que és una de les grans construccions, a part de literàries, del que ens ensenya la vida, no? Mm-hmm. És a dir, que no sempre aquells que acompanyen a un a aconseguir el poder acabaran estant al seu costat. En el cas, diguéssim, de Falstaff, Falstaff és abandonat a la seva sort davant de la seva incredulitat i la seva falta de comprendre com el príncep l'ha abandonat sent rei.
Bueno, Falstaff és un personatge literàriament meravellós per la seva complexitat. Aleshores, jo crec que és el símbol de que el poder, una vegada ha consolidat el poderós, una vegada ha consolidat el seu poder, una de les coses que no vol és que li recordin la manera en què ha arribat al poder. Llavors, en el cas de Falstaff és evident. És el bufó, i el bufó sempre és agradable de tenir al costat, mentre aquest bufó no et vagi fent una genealogia del camí que tu has seguit per arribar al poder. Aleshores, la mera presència de Falstaff era un record continu dels vicis del rei. I aleshores, en lloc d'eliminar els vicis, era molt millor eliminar directament el record, és a dir, a Falstaff.
Pues moltes gràcies, Rafael Argullol, per aquest diàleg al voltant del poder.
Gràcies a vosaltres.
Crec que, a més, en el moment, no sé quan tindrem ocasió d'escoltar això, probablement seguiré estant molt present a la política espanyola i catalana i també internacional algun dels aspectes que avui hem tractat i que impliquen d'una manera absolutament clara i diàfana que el poder segueix sent una de les grans pulsions del nostre segle i que sembla que no deixarem de tindre sempre al nostre costat.
Moltes gràcies.
No, a tu.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous a les 9 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Us deixo la pau. Us dono la meva pau. Jo us dono la pau que el món no dona. Que els vostres cors s'asserenin i no temin.
Joan 14, 27. Petit concert de nit. O Fortuna, de Carmina Burana, de Karl Auf, per l'Alcor i l'Orquestra de l'Estat de Baviera.
Come.
Batalla Imperial, de Cabanillas, per Hesperion 20, dirigit per Jordi Savall.
Thank you.
Dansa Mora, de Tàrrega, per Alirio Díaz a la guitarra amb els solistes de Zagreb. Petit concert de nit.